El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons. Iniciem la tertúlia dels dimarts, la tertúlia del Gall del Monestir. Avui en companyia d'Alfredo Bergua. Alfredo, molt bon dia.
Molt bon dia.
I en companyia del nostre habitual també, Jordi Mulgó. Molt bon dia.
Molt bon dia.
No hi ha manera de poder fer un ple amb la tertúlia dels dimarts. Sembla complicat.
Doncs sí, la veritat és que coincidir els que hi som, hauríem de ser-hi. Jo no ho he fet des d'aquesta temporada, sens dubte, cap ni un.
Vull dir no, és difícil. La setmana passada vam tenir...
No sé si és el temps, aquest fred que fa avui, quasi polar. Vull dir, perquè...
doncs prepareu-vos,
sí, és el que diuen, perquè... aquest cap de setmana que ve que entra aquesta... fred, no? El fred a tope, diu que divendres i dissabte poden baixar molt les temperatures, que ens haurem d'abrigar i posar la calefacció a tope.
Vaja, vaja, vaja.
Parlem de política, hi ha altres qüestions, parlem de temes d'actualitat, parlem sobre la campanya, sobre aquestes eleccions del 21D, dic campanya, però de fet estem oficialment en precampanya, no? Encara?
Fins la nit, crec que és del 4 al 5, que no comença oficialment la campanya electoral, però avui en dia ja pràcticament, jo crec que ja no hi ha ni diferència, l'única diferència que hi haurà és que ja es demanarà el vot, però crec que tots els partits ja porten...
15 dies,
sí,
ja.
Ben bé, ja amb una campanya oficiosa, no? Uh-huh. De fet, tots els partits ja estem fent actes i, bueno, i serà un no parar fins al dia 21 de desembre.
Una convocatòria electoral que ja s'ha qualificat des de diferents partits i àmbits, sectors, de típica per la situació que viuen alguns dels participants en aquestes llistes, els exconsellers, els membres del govern, els que estan a presó i els que estan a Brussel·les, doncs formen part en la majoria d'algunes de les llistes i encara estan a presó. Han sol·licitat, però, ser alliberats, poder declarar per ser alliberats, per poder doncs, participar en aquesta campanya. No sé si al final el Suprem els hi donarà doncs, aquesta possibilitat. També és una campanya en què s'està... no sé si s'estan fixant massa en els petits detalls. Vull dir, les coses importants potser potser no interessen tant, però els petits detalls com intentar que es prohibeixi la il·luminació de les fonts de Barcelona en groc, prohibir que els membres de la mesa o els interventors portin el llaç groc demanant l'alliberament dels Jordis. En tots aquests detalls sí que hi ha una batalla diària que, de fet, no sé si té massa utilitat i s'haurien de centrar esforços en altres qüestions més importants, no? Més de l'interès general. Perquè, vaja, això no deixa de ser una expressió del que pensa cadascú, o sigui, llibertat d'expressió. Sí. No sé com ho veieu, eh?
Jo ho veig així també, eh? Vull dir, vull dir, anem per les rames, no anem a buscar el tronc gros i parlar de coses i de projectes de cara al futur, que al fi i al cap les eleccions són per això. Ara, també són excepcionals, vull dir, no, jo no hi buscaria més raons perquè tot ben plegat és fora de la normalitat, diguem-ho així, eh?
Mm-hmm. Bueno, que aquestes eleccions són excepcionals, això no ho qüestiona ningú. Vull dir, aquí hi havia una situació d'un govern que es va situar al marge de la legalitat, diguem, del marge de la Constitució, al marge de l'Estatut, i per tant doncs, hi va haver una actuació del govern, en aquest cas del Senat, quan aprova el 155, la convocatòria d'eleccions, i per tant això ja és una excepcionalitat en relació a altres convocatòries anteriors. Quan deies això del tema dels llaços, de les pancartes, bueno, recursos a la Junta Electoral n'hi ha hagut sempre. Vull dir, el que es demana sempre és la màxima neutralitat per part de les institucions, diguéssim ajuntaments, diguéssim Generalitat, sigui la que sigui. Per tant, els partits el que busquen és una neutralitat, que hi ha alguns que es pensen doncs, que les institucions són seves i fan política quan no l'haurien de fer, perquè que la institució ha de mantenir-se sempre neutral, perquè els que fan política realment són els partits. I per tant, aquest és el quid de la qüestió. Evidentment, pel tema de la situació en la que estem, com dius, hi ha uns exconsellers, hi ha en presó, hi ha un expresident en l'exili a Brussel·les. Vull dir, això també marca una situació molt atípica, i per tant això marcarà el missatge dels diferents partits. Claríssimament hi ha dos bàndols, uns que els diguem constitucionalistes i altres els que volen la independència de Catalunya, i el debat girarà al voltant de tot això. I això és el que veurem els propers dies, i per tant aquest debat eclipsa altres que també haurien de sorgir, doncs, en conceptes, doncs, el que passarà amb les, per exemple, doncs, amb l'ensenyament, amb les llistes d'espera a la sanitat, coses que afecten potser més el dia a dia a tots els ciutadans i que segurament agrairien més que el debat anés per aquí, no? Però és veritat, doncs, que hi ha una situació molt atípica, que és la que s'està vivint actualment, i que veurem, doncs, com evoluciona, però que, vulguis o no, marcarà el dia 22 de desembre les majories que hi haurà al Parlament.
I encara podria ser més atípica si es donés el cas que guanyés la llista que encapçala Carles Puigdemont, que ahir ja va anunciar que si surt elegit, doncs ell prendrà possessió. Clar, davant d'aquesta situació, això sí que és atípic i anormal.
Bueno, el problema aquí és que ell va, jo crec que va cometre un gran error marxant a Brussel·les. Vull dir, jo crec que ell s'hauria d'haver quedat aquí i, com els resta del seu govern, pues anar a declarar. Jo crec que tot això va condicionar a l'entrada en presó després de la resta del govern dels que es van quedar aquí, i probablement estarien en llibertat avui en dia. I bueno, podria fer una vida, entre cometes, normal, no?
Tu creus que estarien fora tots?
Jo crec que tot va condicionar, el fet de que una persona, bueno, part del govern, fugís, pues, bueno, pues això jo crec que va, en certa forma, condicionar l'actuació judicial dels dies després, no? Però bueno, això és evident que és parlar ara, és utòpic parlar d'això, no, és una opinió molt personal, i per tant no puc basar, no tinc fets objectius com per afirmar-ho, no? En el sentit, jo crec que hagués estat així, que hagués facilitat molt més la tasca judicial, i bueno, per tant, bueno, si el senyor...
Però en el cas hipotètic que això es produís, que guanyés la llista que encapçala Puigdemont, podria prendre possessió?
És que ho desconec, vull dir...
És que jo crec
perquè,
que és això,
perquè,
no?
Perquè l'aplicació del 155 encara estaria...
No, a veure, el 155, a veure, queda clar que, això ho has explicat diverses vegades, en el moment que el nou govern prengui possessió, el 155 s'acaba. Això és veritat que s'ha dit també, de que si...
Clar, però
el
govern acata, que se'ls deixi prendre possessió, no?
Exacte.
Si el govern acata la llei, l'Estatut i la Constitució, doncs el 155 deixa de funcionar. Però no, és independent. El problema que té el senyor Puigdemont és que té una ordre de busca i captura per haver marxat, vull dir. I per tant, jo suposo que el moment...
Però aquesta ordre es va emetre després, sí, posteriorment,
però,
a la seva marxa.
Posteriorment que marxés, perquè després es va demanar la declaració del govern, que hi van anar, però el senyor Puigdemont ja estava fora, i per tant, abans que s'hagués de declarar en els exconsellers i en l'expresident, ell ja havia marxat, no? I en comptes de tornar aquí, com va fer, per exemple, el conseller Forn, que inicialment havia marxat i va tornar cap aquí, ell no, i va preferir quedar-se. Per tant, ell té que ser conseqüent amb les decisions que va prendre. I, per tant, si hi ha una ordre, a més, per un jutjat de recerca, hi ha una euroordre de detenció i el tema està en mans ara de la justícia belga, que decidirà si entrega el senyor Puigdemont i els exconsellers que allà l'acompanyen a la justícia espanyola, pues, tindrà que fer front aquí al que la justícia digui. Però, en tot cas, vull dir, tot això estem parlant d'utopies i veurem com evoluciona.
Es pot donar el cas contrari, esclar, és que la justícia belga, per exemple, que digui que l'empara i que llavors ell voluntàriament torni cap aquí, vull dir, jo no sé com quedarà, si es considerarà un atac a la justícia belga, si realment la justícia belga acabarà la responsabilitat en el moment que el Puigdemont pugui abandonar Bèlgica. Clar, és tot un galimaties.
De moment l'únic que sabem que la fiscal, que els jutjats de Bèlgica es van marcar un temps per dictar
sentència, sí.
Que la fiscalia sí que li reconeixia que hi havia uns delictes i la fiscalia era favorable a la, diguem, extradició, però en tot cas, i això ja ho veurem en els propers dies, però no crec que tardem gaire a que hi hagi una...
El dia 4, si no m'erro, el dia 4 tenen vista una altra vegada.
Sí.
El dia 4 de desembre.
Una altra qüestió, el fet de participar en aquesta convocatòria d'eleccions, de formar part de les llistes, no porta implícit una acceptació del 155, perquè qui convoca aquestes eleccions és el president Mariano Rajoy.
Uns quants partits polítics, en aquest cas els antiguem independentistes, deien que eren unes eleccions il·legals i que no sé què i que no sé quantos, però...
Bueno, la CUP mateix va estar decidint i valorant si es presentava o no?
I tots s'hi presenten, no? Vull dir que s'accepta d'una manera o altra...
O sigui, que es torna a la legalitat i a respectar les regles del joc.
Exactament, i de fet, diferents membres de la taula del Parlament, i sembla ser que també alguns exconsellers que han demanat tornar a declarar ara que la causa està davant del Tribunal Suprem, sembla que van en aquesta línia d'acatar el 155, acatar la Constitució espanyola i tornant a la legalitat, no? I de fet alguns partits polítics com Esquerra Republicana i també el PDeCAT ha sortit publicat que s'estaven plantejant en els programes renunciar a la unilateralitat. Per tant, vull dir, en certa manera estàs dient que accepto una mica les regles del joc, no? No sé si és per maquillar ara, poder-se presentar en condicions a les eleccions i el dia després de la investidura, doncs, donde digo Diego, i tornem una altra vegada al mateix, però ja, la situació ara que és aquesta, no? Vull dir que sembla ser que...
Jo no estic convençut, vull dir, s'està fent el paripé per aconseguir la llibertat, vull dir, això és així. És que si no, perdria també una mica el sentit de tota la lluita que han portat a terme i no tindria massa sentit tot el tripijoc. Vull dir, la qüestió és estar en llibertat, la qüestió és fer unes eleccions el més normalitzades que es puguin, que serà impossible, perquè estem en un moment excepcional, però s'ha d'intentar. Jo, de totes maneres, jo no ho veig tot tan clar, vull dir, hi ha moltes coses que legalment s'haurien
d'aprofundir, de
mirar, de veure. El que passa que els tribunals són lents. Vull dir, una sentència d'aquí 4 o 5 anys, que no serà, que seran més anys, no serveix de res. Vull dir, pot haver un conflicte i amb 10 anys no fem res. Vull dir, les coses han de ser una mica més ràpides. A veure, em vull referir de que una banda i l'altra es veuran pressionats a prendre decisions que no portaran enlloc. Si més no, que no hi hagi un suport internacional per una banda o per l'altra. Vull dir, aquesta
sí,
és...
un àrbitre.
Exacte.
Un àrbitre.
Hi ha d'haver un país que es decanta i a partir d'aquí a veure els altres països què és el que pensen. un país o la comunitat europea, que ja fora hora que marqués una mica...
Jo crec que la comunitat europea ha marcat des del primer dia una línia, i el que sobta és que el senyor Puigdemont, des de Brussel·les, carregui contra la Unió Europea com a càrrega...
Avui s'ha desdit ja.
Casualment. O sigui, està a Brussel·les, es fica en Brussel·les, però ell serveix de Brussel·les. O sigui, vull dir que ell s'amaga allà i carrega contra els organismes que estan allà, no? I diu que pels països decadents, no sé si haurà fet molta gràcia.
Home,
això...
Jo crec que
països
això...
de la Unió Europea.
Això sí. és fer política. Home, això és fer política.
Jo crec que anar contra tothom...
No, contra
coses...
tothom no.
Sí, home, sí. O sigui...
No, criticar tothom. Anar contra no, com hem d'anar en contra?
Jo crec que la crítica que ha fet, dir que són uns països decadents, només que, jo crec que passa una mica del que pot ser una simple crítica. Però bueno, en tot cas, i suposo que algú li haurà dit que, senyor, amb això t'has equivocat, i que deia la Carme, no? S'ha tingut que desdir a les poques hores de fer aquestes manifestacions. Jo crec que aquí, ja ho hem dit moltes vegades, vull dir, aquí, en quant a política internacional, es va vendre... Bueno, va sortir l'exconseller Comín a dir-ho. Diu, aquí hem amagat moltes coses, només hem dit les coses que realment sonaven una mica bé. Vull dir, jo crec que aquesta afirmació és per replantejar moltes coses, no? De que jo ho vaig dir des del primer dia, que això era un frau massiu, i el temps crec que m'està donant la raó, perquè tot el que s'havia aventurat, de que 30 i pico països estaven esperant amb ganes de poder reconèixer Catalunya el mateix dia que declarés la independència, bueno, ja s'ha vist, no? Vull dir...
Cartes que no es destapen, hi ha una banda i l'altra.
Aquí hi ha molta cosa que no sabem. Han començat a sortir
i que no sabrem,
però hi ha coses que han començat a sortir i jo no em voldria fer pesat. Però torno a posar sobre la taula com es va parar la part internacional, perquè és sabut de que estava en marxa. Hi ha una pota internacional que a Espanya li ha sortit bé la jugada i que encara no s'ha explicat. Aquí tenim una part de falta d'acord, o sigui, una amenaça. Després vam veure que sí, que ja estava plantejat la sala al Parlament en cas de resistència, i qui diu Parlament podia dir la Generalitat.
Jo no. Això no sé on ho veu, no ho has llegit, no sé. Jo,
ah, no?
No, sí que hi havia...
Sala al Parlament, no sé.
Sí,
això
sí,
no,
sí,
no...
sí, sí. Por tierra, mar...
I aire.
No, i subterrànio.
Ah, subterrànio, també.
Clar.
Ah, no sé.
Tenien els planos, ho tenien tot preparat, tenien els helicòpters preparats.
Sí, pensant que hi hauria un tancament del govern al Parlament.
I qui diu això podia dir la Generalitat, és igual, eh? Vull dir, no té més sentit. Sabem dues de les potes, o sigui, l'aplicació de la violència i el no voler donar la sol·licitud de garanties de poder convocar la pròpia Generalitat a aquestes eleccions. Ja en tenim dues de potes. Jo continuo posant a sobre la taula la internacional. I la internacional és una factura que no sé com la pagarem, perquè internacionalment es paguen factures. I això ho han reconegut fins als ministres d'exteriors.
Això que deies de la violència, no sé, ara és que em venen a la memòria les declaracions de la Marta Rovira, la secretària d'Esquerra Republicana,
sí,
desmentides completament, doncs, per les persones que van estar fent de mitjancers, des del cardenal de Barcelona, des del president del govern basc, passant pel síndic de Greuges, el senyor Ribó. Vull dir, són persones que cap d'elles, doncs, precisament, pugui ser afí en el govern espanyol, no?
El govern basc no ha confirmat
sí,
res.
Sí, el senyor Urkullu va sortir a desmentir-ho. I si no, és fàcil de trobar a qualsevol cercador d'internet, no? Vull dir, però... crec que hi ha gent que s'ha extralimitat amb les seves declaracions en aquest cas, i no hagués estat de més, doncs, alguna rectificació pública. Vull dir que...
No ho sé, clar, cada un mira la part que convé, no?
Però tant, hi ha hagut moltes deslleialtats, Jordi, vull dir, s'ha sabut entre els propis socis del govern de Junts pel Sí, no?
Però això és política.
Ja, però dintre del govern d'amagar-se informacions i vendre una cosa que era i no era, vull dir que...
Però aquí tothom juga les seves cartes.
Exacte,
sí, no, però vull dir, sí, però el problema és que ens han portat en una situació, que ja l'hem abordat amb altres tertúlies, de divisió, de l'economia catalana encara els efectes no es veuen, però desgraciadament se'n ressentirà.
No l'economia catalana, no
parlem. I de la resta d'Espanya, també. Vull
clar, és sí, l'economia espanyola sí, que està sortint perjudicada.
Estem totalment d'acord.
I nosaltres dins,
Estem totalment d'acord, vull dir, però... però el focus són, ha estat aquí aquestes 2.700 empreses que han marxat, més de 1.000 ja al domicili fiscal ja són fora, vull dir que tot això pues, és conseqüència pues, de tot el que hem viscut i per tant, vull dir, quan alguns deien no, és que els bancs aquí fan cua, no marxarà ningú, les empreses, tothom, i s'ha vist que no ha sigut així i per tant, vull dir, clar, és que algú tindrà que assumir també algun tipus de responsabilitat i dir, sí senyors,
evidentment.
Aquí hem vengut una cosa
el
que
govern
no era
espanyol
així.
Ha provocat i haurà d'assumir aquestes responsabilitats.
El govern espanyol, clar.
Clar que sí.
No, aquí tot ho fem fantàsticament bé.
Aquí ho fem perfecte.
Aquí ho fem per la veritat, som els millors, tothom ens aplaudeix i tothom ens està esperant doncs, a que siguem independents.
Aquí ho fem perfecte.
Escolteu una cosa, ara...
I en els camps de Llebrat, 5 bitllets de 500 euros per tothom.
Exactament. A Catalunya sempre.
Bueno, no, els... fet servir una frase que també és molt popular. Lliga els gossos amb
llonganisses.
Amb llonganisses, doncs, no? així serà.
Si et serveix.
Sí, serveix perfectament.
Serveix i tant si serveix.
S'agraeix l'aportació.
Parlant d'aplaudiments, crec que el sector de la cultura no està precisament aplaudint aquesta decisió del ministre Montoro de reclamar l'IVA de les subvencions rebudes a entitats culturals des del 2013 i fins a l'actualitat.
Bueno,
què us sembla?
És una interpretació que està fent la Hisenda en aquest cas sobre si les subvencions han de declarar IVA o no han de tributar l'IVA. Aleshores... Bueno, hi ha recursos de les diferents institucions culturals, en aquest cas crec que estan el MENAC, el Teatre Lliure, el CCCB, el MACBA, són una sèrie d'institucions amb seu a Barcelona majoritàriament, però també és cert que des del dia, crec que és el 9 de novembre d'aquest any, hi ha una llei de contractació aprovada nova pels Corts que deixen clar que això no és així, que no serà així.
Que ara, estaven exemptes de l'IVA.
Exactament, que estan exemptes de l'IVA. I per tant, hi ha molta esperança amb els recursos que estan fent totes aquestes institucions agafant-se la nova llei d'intentar que això d'una manera o altra doncs es recondueixi.
Això també és política. Això també és política.
Bueno, sí.
El que passa que ja m'explicareu com ho interpretem, no?
Amb la llei anterior doncs hi ha aquesta divergència i amb la llei actual queda clar que les institucions culturals queden exemptes d'IVA.
Però de moment l'amenaça és de que xaparan tots, inclòs a la TV3. Bueno,
això és una altra qüestió. Oh. Estem parlant de les institucions culturals ara mateix.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, estem parlant d'aquestes institucions que comentava abans.
TV3 està inclosa.
També, sí, la corporació.
TV3 està inclosa.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals també se li reclama l'IVA. El que jo no acabo d'entendre és com es pot fer aquesta reclamació amb caràcter retroactiu.
Bueno, quan,
o sigui, la interpretació
estem parlant de l'exercici 2013, no? Vull dir, qualsevol persona que fa la seva declaració de la renda li poden demanar les d'anys enrere, vull dir, és que això és amb les persones físiques i amb les jurídiques, vull dir, aquí no s'escapa ningú.
Però si la llei...
Hisenda et pot demanar qualsevol cas.
No, això ho sabem, i quan Hisenda reclama...
I d'exercici, diu, hosti, presenti'm vostè aquí els 5 exercicis anteriors que estava vostè en una inspecció, doncs això passa. I aquí pues, està passant el mateix, en aquest cas amb una persona jurídica, que pot ser una institució cultural, vull dir que se li reclamen exercicis anteriors, i a partir d'aquí s'obre la via administrativa dels recursos propis que presentaran cadascuna de les institucions. És veritat que hi ha molta preocupació, conec la qüestió pues, perquè treballo a l'Ajuntament de Barcelona i per tant, i a més en temes de cultura, i per tant bueno, sé que això està a la taula des de ja fa alguns mesos, vull dir, perquè això es va començar a parlar primers d'aquest any ja la costa estava sobre la taula, ara potser ha transcendit més a mitjans de comunicació, però sí és cert que s'ha estat treballant amb el govern espanyol precisament de buscar una solució en aquest cas i com a resultat d'això hi ha la nova llei aquesta que va entrar en vigor el dia 9 de novembre. Però bueno, jo espero que arribin a algun acord d'una manera o altra perquè evidentment la cultura no es vegi afectada.
Ni la cultura, ni TV3, ni les xarxes de comunicació. Perquè també estem, les diferents xarxes també ha passat una cosa similar. I, bueno, en fi...
Deixa'm preguntar, ahir ho comentàvem a la tertúlia.
Però un moment, el tema que aquí ara el desconec, nosaltres estem parlant de l'IVA amb unes subvencions determinades.
Subvencions, sí.
Subvencions,
sí.
Per
activitats.
Exactament.
Per activitats.
Uh-huh. És que no té massa sentit que això tingui IVA. És a dir, si les subvencions surten dels impostos, Ostres, sobre els impostos que et concedeixen...
La doble imposició. Però bueno, però en tot cas, o sigui, des del 9, això, del dia del 9 de novembre això està arreglat. I ara hem de veure com es aconsegueix arribar a un tipus d'acord d'una manera o altra perquè la lesivitat d'aquesta sanció sigui la mínima. I si es pot, evidentment, guanyar la qüestió o no.
Però la part retroactiva, és a dir, els anys anteriors a l'aprovació d'aquesta nova llei, el que es fa també és una valoració, una interpretació de la llei. Quan no sé si queda massa clar o no que tampoc no estaven obligats.
Bueno, això és el que... Per això està la justícia que determinarà, vull dir, la interpretació que faci el Tribunal de la Llei, no? Vull dir, però... El problema,
això és així. Això
el problema
és així.
De les lleis és que a vegades, segons com, la pots interpretar d'una manera i si hi ha una coma o no hi ha aquesta coma en una expressió, doncs s'interpreta d'una manera o de l'altra. Vull dir, aquí és... Bueno, aquí, per això hi ha la justícia que dictaminarà qui té raó, no?
Ara, és que és això, és... ostres, és que sempre vas a parar el mateix. Però quin sentit té aquesta manera de governar? Amenaço, ho porto als tribunals i els tribunals ja decidiran. No, siguem més positius. Podem xapar, jo què sé, el Teatre Nacional, el Teatre de no sé què, el MNAC, ho podem xapar i ens podem permetre
però
el luxe de tancar.
No hi ha aquesta voluntat de xapar, de tancar res. Vull dir,
home, jo... és que no podran aguantar econòmicament, ja m'explicaràs, jo no dic xapar, és tancar o reduir o deixar tres persones en allà dins perquè l'edifici estigui cuidat, però això no és la finalitat que té el MNAC, per exemple.
No, sí, estem d'acord, vull dir, però...
Jo no sé quina manera de governar en positiu és aquesta, és que no ho entenc, és que no ho entenc.
Continuem amb temes de justícia, perquè avui, si no m'equivoco, quedarà vist ja per sentència el judici de la manada d'aquesta violació a una noia de 18 anys per una manada que es tradueix en un grup de 5...
De poca vergonya. Sí.
Aquí estarem tots d'acord, no?
Jo crec que aquí estarem tots d'acord avui, sí. No sé si amb el jutge, segons el que ha dit...
Bueno, la sentència dependrà.
Però, sí. En tot cas, és evident que aquí... És veritat que jo no l'he seguit, el cas més enllà dels titulars dels diaris dels darrers dies, però no he aprofundit en el mateix. Però sí que per la situació que es va produir i la violació i tot plegat, doncs, home, si realment s'ha aprovat, perquè sembla que existeixen vídeos...
Sí. Moltes proves.
I qui els ha vist aquests vídeos sembla que és molt desagradable, és el que he sentit. Doncs home, jo espero que si es demostra la culpabilitat d'aquests individus o aquests poca vergonyes, doncs els hi caigui el pes de la llei però amb el seu grau màxim, vull dir.
La preocupació, jo imagino que també es podria fer servir l'expressió o el concepte indignació, és quan normalment en situacions d'aquestes la pròpia la víctima, la dona en aquest cas sempre està qüestionada, es posa en dubte la seva versió.
Sí, perquè
la seva història és la que s'ha d'esforçar a demostrar el que realment ha passat. Això és molt fort. I que això estigui passant en un judici i que el jutge doncs també tingui dubtes sobre les versions que està oferint les dones respecte al que han patit, jo m'imagino que és que jo com a dona inventar-te una història per passar per un judici i per una situació així, jo crec que no hi cap en cap.
No.
Home, jo, ostres, és que no cap en cap i a més és que el que està ben vist que faci un home, i en aquest cas vull dir, no estaria mal vist que aquest grup de gent estigués borratxa, és una prova en contra de la dona. És a dir, si la dona va beguda, no és el mateix que un home vagi begut. Aquesta és la qüestió. Uh-huh. Aquesta és la qüestió. Vull dir, si un home té el dret o la llibertat, diguem-ho la llibertat, d'anar begut, una dona, perquè no l'ha de tenir?
Per descomptat. Sí, sí, és així.
Però no. S'interpreta que l'home és, bueno, és normal que vagi així, però clar, d'una dona no s'accepta. I això entra en els jutjats i això fa pupa, fa desigualtat.
Sí, i en els matisos de com s'interpreten les coses per demostrar si hi ha hagut violació o no hi ha hagut violació. Clar, si et trobes amb un exemple com aquest, no és estrany pensar que hi hagi dones que estiguin passant per una situació semblant i pensin que no val la pena anar-se a denunciar aquests casos. Perquè penseu una cosa, un alt percentatge de les víctimes de violència de gènere que en bona part es donen en l'àmbit de la parella...
Sí.
De la parella i després en l'àmbit familiar, aquest no és el cas, molt poques, però molt poques
es denuncien.
Uh-huh. Sí.
Sí, per por, per no creure en per vergonya inclús a vegades, per, no sé, però és
veritat. I per no creure segurament en la justícia.
També. I això que hem evolucionat molt. Vull dir, perquè sí. en poc temps sí. S'ha donat un salt de qualitat en quant a conscienciar, però així tot encara no hem acabat amb aquesta gran lacra social que és la violència de gènere, no?
I desenganyem-se que això comença per l'educació de l'escola,
suposat.
Continua per les polítiques socials a favor
de les
famílies.
La família i l'escola són la base,
i tant.
No?
I les polítiques socials a favor de la família.
I les polítiques socials, sí. Efectivament.
Totalment d'acord.
Això o ho fem així o no ens en sortirem d'aquí, no hi haurà manera.
I això que s'està invertint molt en campanyes de conscienciació, s'han habilitat tribunals especials, hi ha unitats de la policia dedicades exclusivament a aquest tipus de delictes, vull dir, però bueno, costa, suposo que per una dona deu ser una situació molt complicada trobar-se en una situació així i donar el pas d'anar a denunciar la seva parella, no? Perquè a vegades hi ha fills pel mig, vull dir, i tot... Pues,
en la majoria dels
aquí
casos...
Aquí estan les polítiques socials, aquí exactament. Hem d'entrar, aquí hem d'entrar.
Sí, sí.
I la igualtat davant de la llei, vull dir, és que ja no pot ser que una dona, perquè vagi beguda, hagi de donar explicacions i un home no.
No
pot ser.
Com a societat
no
encara tenim que donar un pas més endavant.
Exacte.
Tot i que hem avançat molt, però queda molt per fer, és veritat.
Sí.
Es veu segurament la imatge que es té de la dona quan actua doncs, amb la mateixa llibertat que un home, com si estigués provocant. Encara tenim aquesta imatge, diguem, masclista, retrògrada, en què veiem a la dona o per la manera en què va vestida o per la manera de fer, la manera d'actuar o de ser, s'entén com una provocació, no? I no ho veiem de la mateixa manera que ho veuríem en un home, no?
No, segur.
Jo estic d'acord amb tu, però també vull dir que, com deia abans, hem avançat molt. O sigui que si continuen havent casos d'aquests, però jo crec que la societat ja està molt més oberta en general, en el sentit de que el que va... que estem molt més madurs, vull dir que hi ha casos com el que estàs dient de que veuen a la dona com una provocadora segons com va vestida i tal i qual, però jo crec que són casos ja més aïllats.
Jo crec que hauríem de fer un repàs al jovent per veure quins són els clixés que hi ha i malauradament encara segueixen els mateixos patrons. Bona part, segueixen els mateixos patrons que hem tingut nosaltres.
Però això és el que dèiem abans amb el tema de que és molt tan important la tasca de la família i de l'escola per acabar amb aquest tipus de comportaments i de pensaments. I per tant, doncs, bueno, però jo crec que s'està avançant en aquesta línia, d'això no estic convençut.
Però continuen surant...
Però queda molt per fer, eh? Vull dir, és veritat.
Continuen surant enquestes i estudis que l'escola continua perpetuant-se. La joventut continua perpetuant aquest cliché i cada vegada, vull dir, no sé, no fa gaire que em va sortir algun, i d'adolescents o adolescents joves i es continuava perpetuant.
Home, penseu que ara hi ha una eina com les xarxes socials, que és un aparador, i els joves estan contínuament manifestant-se, mostrant-se per les xarxes socials, i ho fan sense cap mena de prejudici. Però, clar, molts dels clixés i dels patrons que han après, que els hem ensenyat, o no, perquè si continuen reproduint-se els mals clixés, vol dir que no els hem ensenyat bé.
Exacte.
És un risc afegit, no?
Sí.
El tema de poder disposar de les xarxes. Però vaja, que feina queda per fer. Jo no sé si no sé si m'ha avançat tant, com deies tu, el Fredo.
Jo crec que si ens mirem, no sé, 10-15 anys enrere, i veiem com estem avui, jo crec que, home, que alguna cosa hem avançat, i bastant.
Alguna cosa sí. No serem del tot negatius, alguna cosa sí. Però
que queda molt per fer, sí.
I s'allarga molt, ja, perquè són molts anys ja de parlar de que s'han de fer determinades polítiques, de que ens hem d'obrir a l'educació, que les famílies hauríem d'estar-hi més. Jo no sé, no s'acaba de trobar el camí, en tot cas, per avançar més no més de pressa, sinó amb més fermesa, perquè si portem, jo què sé, 20 anys, una generació, i la generació de fa 20 anys pensa igual que la que va avui, per molt que hagi disminuït, continuem tenint el mateix problema. És que... Per què passa això?
El problema hi és, això no ho negarem. Vull dir, el que passa que jo penso que d'una manera o altra veig la joventut molt més evolucionada del que estava fa 20 anys. Però bueno...
Sí, sí. Jo tinc els meus dubtes. Jo penso que s'hauria de fer amb més força.
Jo no m'hi oposaré a que s'intenti...
Que tenen més informació, sí que és veritat.
Sí. Això sí.
Que hi accedeixen amb més facilitat, també és veritat. Però també és veritat que hi ha moltes coses que abans nosaltres descobríem, a lo millor amb...
18 anys?
Sí, o més.
O més.
I que ara tot això s'avança bastant més. Ahir, per exemple, parlàvem amb els responsables de Creu Roja, que fan una campanya de sensibilització amb motiu del Dia Internacional de la Sida, que serà divendres, I clar, la xerrada la fan alumnes de quart d'ESO, diria, o sigui, ja més grandets, interpretant que, bueno, que és el moment en què segurament tenen les seves primeres relacions sexuals, però és que avui dia les relacions sexuals han avançat.
Sí.
Ja no cal esperar-se als 18 anys, que tot arriba bastant abans, i tot i tenir informació no és sinònim de que estiguin informats.
Ja.
Això està claríssim. I sobre el tema de l'educació, doncs mentre continuem regalant nines a les nenes, pilotes als nens, vestim a les nenes de rosa, als nens de blau, i continuem amb aquests detalls, el que estem fent, això, és reproduir i mantenir els patrons. És així. Que ens fa molta gràcia tenir la nena de rosa. Pues, el millor de verd o de groc també queda guapa.
I tant.
No passaria absolutament res. Però és que està tot tan assimilat, ho tenim tan normalitzat, que són també aquests detalls els que potser no ajuden a que anem fent allò, petites passes, no? Cap endavant. Sí. Bueno, això són detallets.
Aquí entra la família, vull dir. I les pròpies dones, en aquest sentit que parles ara concret, les dones també hi haurien de tenir una postura, i de vegades és la postura de sempre, no? És el rosa és per la nena, el blau és pel nen...
I a casa, per exemple... Tu t'han encarregat fer tasques a casa?
I tant.
Tu feies?
Sí.
Fantàstic.
Sí, sí.
I l'Alfredo?
Jo des que m'he casat, mira, ara cuino.
Ara, ho fas per obligació.
No, però és que a part m'agrada. O sigui, m'està agradant cuinar. Vull dir, vaig a comprar coses que no feia quan era solter, doncs ara les faig. No?
Però aquestes coses, si s'ensenyen des de petits i es crea l'hàbit, es normalitzen,
sí, sí.
No?
I per no, tant... I content de fer-ho, eh?
Sí, clar, és evident.
Però
la cuina, de totes maneres, triomfa perquè és la part més creativa de les feines domèstiques. Perquè el de més
home,
és que
si no
és...
mireu quants xefs.
Exacte,
homes,
exacte,
sí,
exacte.
Per poques dones.
De totes maneres, ara... no m'estic de dir-ho, però a mi, la meva nena, recent nascuda, el rosa li queda molt maco.
Veus?
Mota mia, eh? Però no descartis que hi ha
no,
més colors,
el groc
eh?
També l'hi hem posat, i el blau i també, eh? vull dir que... Però el blanc i el rosa predominen amb la meva nena i la meva dona està molt d'acord amb això, eh? És la primera que li busca coses roses.
Bueno, però que sàpiga que hi ha més colors.
Bueno, però sí, això no ens faria mal, eh? Això no ens faria mal.
No, no, és un color més, però exacte, vull dir que exacte, no cal estigmatitzar.
Exacte.
Molt bé, senyors, doncs gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Dimarts que ve més, espero que amb més companyia, no? I res, que vagi molt bé la jornada. Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.